que va triar el Ramon Gené per confeccionar la secció del versió estiu vinculada a la música. Ramon Gené, músic, conferenciant, divulgador d'òpera i música clàssica, conductor del programa Òpera en Texans. Ramon, abans de res, benvingut.
Moltes gràcies.
Aquest matí, Ramon, has donat una pista a Twitter, deies que ens parlaries d'un dels músics més grans que no va poder mai escriure una òpera.
Exacte.
Hi ha tot un recull de gent...
Exacte, i aleshores jo volia comentar una miqueta perquè m'ha fet molta gràcia. Jo he posat, com dius tu, aquesta tarda parlarem d'un dels grans compositors de la història musical, d'un dels grans, però que el pobre no va poder mai escriure una òpera. I haig de dir que aquest matí m'he adonat que Catalunya està molt malament, perquè les respostes de la gent són absolutament bestials. Jessica, Torrebruno. Bueno, segons Jessica, aquest gran compositor de la història és Torrebruno.
Tigres Leones.
En Pere m'ha contestat Mestre Carrasses.
Servidor, home, bueno.
Vostè ha volgut mai confeccionar una òpera, escriure una òpera?
Voler sí, no hi ha algú fet.
Però no seria el cas, eh?
No,
dedicaríem...
No sé música, no.
Altres propostes són Manolo Escobar.
Manolo Escobar. És un artista de lo mejor que se ha visto nunca en todo sitio de hablar.
No tinc res a dir, contra Manolo Escobar.
No,
el que ha passat aquest matí. El Fari.
Una cosa que sempre es diu a Manolo Escobar. Otro grande. Sempre va junta, i del Barça. És una cosa que sempre va lligada. Manolo Escobar,
del Barça.
Molt important.
Molt bé.
Sempre va lligada.
Molt bé, això és una secció de música clàssica.
És un clàssic, el Micarro.
Ah, bé, correcte. És veritat. Donem Micarro com a clàssic.
Claro, home.
Ho és.
Molt bé.
Ho és.
El Fari.
Hombre.
Veig que estem baixant a les profunditats,
eh? És ell que ho diu, eh?
Després, la cosa ha remuntat una mica quan m'han dit Elvis Presley. Home, això ja, diguéssim... Aleshores, m'han dit Quimi Portet.
Quimi Portet i Elvis Presley, i hi ha una certa diferència.
Jo no tinc l'honor de conèixer o d'haver conegut a Elvis Presley, però en canvi tinc l'honor de conèixer en Quimi, i Quimi és un dels grans. Loquillo, que di de la famosíssima i mítica cançó El Cadillac Solitario.
El Cadillac Solitario.
I aleshores hi ha tota una altra sèrie de gent, diguéssim, més seriosa.
La del Loquillo també és la del camión, o no?
La del camión,
jo quiero un camión.
Són grans icones de la música.
Grans icones.
Referència, la lletra,
tu
la...
Maca.
No diu res més, no?
La separes.
Jo, per a ser feliç, quiero un camión.
Hi ha gent per tot el món.
Sí. En castellà ja ho diuen, no és más feliz el que más tiene, sinó com és allò, el que se conforma con menos.
I el Cirex, si jo t'ho viré una escova.
I tant! Escolta, estem perdent molt l'orem. És el primer dia que vinc i ens hem anat d'osques per totalment.
Home, m'has portat un llistat. Hi ha algú que ho hagi encertat mínimament, això?
Aleshores hi ha tota una sèrie de gent, diguéssim, seriosa, que ha començat dient Loquillo. Vinga, jo el que em volia posar ja seriós.
Espera, Roman,
que va. Un moment. Vinga.
És la versió que canta o...?
Ara. No.
Per ser feliç, que era un camió.
La versió instrumental, eh? Molt bé, Lucas. Estem servits. Això és com si ara vinguessin a reomplir-te.
Ara.
Prou ja de Loquillo i Loquilla.
És preciós, sí, és preciós.
N'he vitroglodites antes.
La meva credibilitat està...
Va, que estem aquí...
Aleshores, la gent que s'ha posat seriosa, posem-nos seriosos.
Georgie Dan.
No.
Va.
Aleshores...
No et ries.
Chopin. Bruckner, Schubert, Vivaldi, Beethoven, Brahms i Bach. Aquests han estat els escollits. Bé, hi ha fins i tot un que m'ha dit Verdi. El que ha posat Verdi anava una mica despistat, perquè Verdi va arribar a escriure fins a 26 òperes. No, amb revisions i tot fins a 28. Beethoven també va escriure una òpera, Vivaldi en va escriure 40 o 50, Schubert també en va escriure, Brahms no, Bruckner tampoc, Chopin tampoc, però l'escollit és, atenció, Johann Sebastian Bach.
Això és Bach, eh?
Això és...
Parem.
Ja no ho trobo. Però si era molt maco,
com has dit això, és què?
Això és Bach.
No, Bach.
No, Dios. Tampoc. El primer que hem d'aprendre és a dir...
A predir
el nom d'aquest home.
Exacte.
Que en català no es pot dir Bach, no? Tampoc es pot dir en castellà Bach, i tampoc es pot dir Bach amb J.
Doncs com s'ha dit això? Perquè, noi, m'ho poses d'un difícil...
No, atenció, ara tots a casa repiten conmigo.
Exacte.
Bach.
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 No, doncs anem a la J. Bach.
Bach. Bach. Bach. La J, què vols dir? Una G.
Bach. És
una
com... És aspirada.
És un...
Com un aliento.
Però Johan...
Què vol dir? Per Bach. Si algú no ho sap. Algú sap què vol dir Bach en alemany?
Vi, perquè hi ha aquell vi blanc que és boníssim.
No, això és el vi Bach.
A casa sempre l'ho fem peix, posem Bach.
És dolcet,
i el dolç i el sec.
No, Bach, en alemany vol dir un rierol, un petit riu, una riera.
Una riera.
O sigui que és...
Un riuet.
Johann Sebastian Bach.
Riera.
No, exacte.
Joan Sebastian Riera.
I és un músic del barroc. Quan dic barroc, és que abans de començar potser hauríem de...
Tornem a parar o...?
Però deixa'ns escoltar una mica, deixa'ns el sentir, oh, no, per favor.
Que anava a dir, tothom sap què és el barroc o no? Tothom sap...
El barroc és allò carregat.
Sí, però si jo dic barroc, tothom sap què és si és el segle XX, el XIX, el XVIII, el XVII, el XVI...
Ara et diria que sí, per quedar bé, però està bé.
Però
instituïs, us tornem a situar.
Sí, sí.
Barroc, això sí que ho tenim clar.
Carregat.
A vostè li agrada molt el barroc.
Molt, carregat, aquells angelets.
Ara, una cosa carregada.
Daurat,
preciós.
Segle XVII, per dir alguna cosa.
Segle XVIII.
XVIII.
Val? Segle XVIII.
Bueno.
Agua.
No ve d'un.
Agua.
Ha estat agua.
Bueno, però s'hi ha costat, eh?
Molt bé.
D'altres no hem dit res per no fer ridícula.
Aleshores, avui el que voldria explicar és que Bach, que és possiblement, i ara totalment seriosament,
sí.
Possiblement el músic més gran de la història de la música...
Però podem tornar a dir la música per sota o no? Que queda maco.
Sí, posem-li música per sota.
Posa-li.
Ja que és maco.
Tot ponient. Veig que només hem portat un single, eh? No,
què
posa,
passa?
Posa,
home,
Lucas,
no
posa. Però no treguis més, deixa.
No, que tenim un altre single. Bach, que és segurament el músic més gran de la història de la música, perquè... Bé, és igual, no em vull enrotllar. Si no, me'n vaig d'Oscars una altra vegada.
No,
el problema gran de Bach va ser que no va poder mai compondre una òpera. O sigui, el seu anhel, un dels seus grans anhels, era compondre una òpera. Però l'home no ho va aconseguir mai, tot i tenir un catàleg d'obres de més de 1.000 obres. No ho va aconseguir mai. Aleshores, si posem l'àudio 1, que escoltem això, i que ara segur que hi ha algun expert a casa que dirà: home, això no és Bach.
No,
això no és Bach, això és Vivaldi. Però Vivaldi era, en el temps de Bach, el megacrac de l'òpera. I aleshores, ara vull que escolteu això.
Sí, el crac era Vivaldi.
El crac de l'òpera, un dels cracs de l'òpera, Vivaldi, també Händel, I aleshores, si escoltem això, que és de l'òpera La Griselda... Això ho flipareu, Això és per flipar, Atenció.
Sí.
Perquè no, pst, poca conya. Atenció com canta això, Carregadet, El barroc. Com els angelets que deia el senyor Marcelí.
Això és molt difícil, no?
Bueno.
Molt bé. Això és exactament igual que l'àudio 2. Posa'm l'àudio 2, sisplau. Això és el número 1 dels 40 principals aquesta setmana. La Griselda, el segle XVIII, era el número 1 dels 40 principals.
Home, dic...
Ho tenim clar, això, o no?
Aquesta òpera sí que m'agrada. Però
hi té alguna relació...
No, vull dir que l'òpera, el segle XVIII, era l'espectacle de moda. I l'última òpera era com Wake Me Up, com aquesta cançó. Era el que sonava, era el que estava de moda, era el que tots els compositors volien fer. I per ser el número 1 dels 40 principals, havies d'escriure una òpera. Val?
Sí.
Tenim clar?
Carregadeta.
Ho tenim claríssim.
Quan més carregada, millor, suposo.
Quan més carregada, millor, perquè estem parlant del barroc. Val? Aleshores, Bach. Què va fer aquest home? No podia escriure una òpera. Per què? Perquè està al segle XVIII, és un home... Al segle XVIII els músics encara no tenen aquesta cosa del geni, són uns tios simplement que són uns empleats d'un noble, igual que el que ferra els cavalls, igual que el que fa les truites.
Un treballador, no tenien aquests punts de genialitat. No feien de Lady Gaga.
No feien de Lady Gaga.
O hi havia músics amb extravagàncies tipus Lady Gaga?
No, els músics no s'ho podien permetre, vull dir, estem en un altre tipus de societat.
Per això, t'ho pregunto.
Aleshores, Bach és un compositor que està sempre al servei d'algun noble o al servei de l'església i que ha de currar en el que pugui currar. Per què? Doncs perquè va arribar a tenir fins a 20 fills.
Hosti, vaya escopeta.
És un campeón.
Hi ha una família que li surt 17.
Sí, moment.
Inglesa. 20 fills amb la mateixa dona?
No, amb dues dones. Amb dues dones.
10 i 10 o com
no,
va això?
No, 7 i 13.
Caram.
La segona
es neta. Va casar primer amb Maria Bàrbara Bach, que era la seva cosina segona, i amb la seva cosina segona va tenir...
Ui.
Sí, aquí tothom ha fet com un...
No, si els meus pares eren cosins, no passa res.
No, mira si no passa res.
Va tenir 7 fills, i amb Anna Magdalena...
Però es va separar o va...
No,
va traspassar.
Va traspassar. Va traspassar i, diguéssim, va superar el seu propi rècord, que era de 7 fills amb la primera dona, i amb la segona en va fer 13. Aleshores, quan tens 20 fills...
13 era cada any, això.
Sí, home, escolteu, mira, estem al segle XVIII. Sí. O sigui, la gent al segle XVIII al vespre no posava la televisió.
Claro.
Anem o no?
Sí, tu, però escolta...
Estaven allà amb una espelma. Clar. Estaven allà amb una espelma...
Sí, sí. I què fas, no?
Estaven avorrits, la gent.
Sí, sí. No hi havia futbol.
No hi havia futbol.
No hi havia futbol.
No era com ara, que hi ha futbol el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres...
Home, però ell encarregava 7 de l'anterior, eh? O sigui, que a mesura que vas tenint canalla...
Sí, també pic t'hi poses...
Com els mantenies?
T'hi poses, no té aturador, això, a vegades, eh?
Bueno, té aturador, a veure... Tothom ho atura, eh? Perquè...
També és veritat.
Com...
Quan dius prou.
Com els mantenia?
No hi ha qui ho engegui això... després. Com... Si s'engega, s'engega. I si es para, se para.
No, però 7 i 13...
No hi ha terme mig.
Com els mantenia? Doncs l'home va estar al servei de diferents nobles. Mm. I aleshores el que voldria explicar és els tres darrers... Els tres darrers nobles...
O sigui, el noble li deia, jo et contracto i tu em fas música.
Exacte.
I tu, en comptes d'anar al llit i fotre... Perdó.
Noi.
Home, també.
El senyor noble, en comptes d'anar al llit i passar...
Estimar
tota la nit...
Ara.
Feia música.
Exacte.
Em fas música i així ens estarem distrets.
Exacte.
Quan t'has de veure la tele, per exemple, em fa música.
El primer d'aquests nobles era el duc de Weimar.
Sí.
I el duc de Weimar, que era luterà, necessitava música pels seus rites luterans, perquè els luterans foten molta música en els seus rites. I per tant, per exemple, ell va compondre això, que és l'àudio número 3.
Això és de Bach.
Això és de Bach.
Esto
Bach.
Me pone a mí... Oh. Me pone en una noche con dos velas Bach. Y me caigo al suelo como una alfombra.
Cállate.
Que són una miqueta fantasma de l'òpera, però...
Sí.
Sí. No és que són una miqueta fantasma de l'òpera, és que fantasma de l'òpera sona com això.
Ah.
Ara...
Molt bé, aleshores, què passa?
Espera, perquè això com segueix?
Ah, no ens deixa sentir res, eh?
Ah, val. Escoltem.
Por Dios, quanta ignorància. Solo dura 12 minutos, eh? Te lo digo porque...
Bueno, cállate, hombre.
Que vaya.
Mira, un dels grans records que tinc quan era petit era quan tenia classe de música, que venia un professor, que era fantàstic, i ens posava casets de... I em volia apuntar tots els compositors i no el recordo. I mira, amb el Ramon avui, veus?
Això de que posés casets...
Veníem casets.
Entelat, diguéssim, ja un temps.
Que eres viejo, nene.
Bueno, que hi havia aquella època, veníem al ràdio caset. Ara, veus?
Atenció, això.
Això m'agafant ritme.
Sí. Això és una passada, eh? Poca conya, eh?
A Montserrat hi ha un òrgan.
Preciós. Hi ha un organista alemany molt famós que va morir ara fa uns quants anys, que era un organista sec, que es deia Helmut Balhan.
Quan dius sec, què vols dir?
Que no hi veia.
Sec, ah, perdona. Sec.
Pensava que era un tio de caràcter sec.
No, sec.
Perdoneu, no ho he dit bé.
Té sec, no diu sec, saps?
Que tocava l'orga i tocava Bach, i deia, quan toques Bach a l'orga, s'obre la vista. I tothom que ha experimentat Bach en un orgue entén que la vida és transcendental, entén que hi ha un missatge a la vida, entén que la vida serveix per alguna cosa, que és aquesta música.
Home, serveix per moltes coses, vull dir. sí. No deixarem només.
Però aquesta una, eh?
Sí, sí, no,
aquesta és una, eh? Val? Aleshores, què passa? Aquest
matabala, duc de l'any... Aquest òrgan matabala.
Bueno, calli, 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 que estem amb el, primer... Amb el primer... El primer amo, no?
El primer amo, exacte. Amo. No, no, és que n'hem de dir així, eh? N'hem de dir així.
Amo, no?
N'hem de dir així, és que és el primer amo. Clar, penseu que aquest amo s'aixecava i li deia, escolta,
avui,
va...
Sí, fes-me un...
Sí,
fes-me un minuet.
Exacte. És que era exactament així. Mm-hmm. I fes-me'l pel vespre, perquè al vespre farem missa i farem tal, i jo vull que hi hagi una... Tot a punt, tot a punt, eh? Aleshores, la música que feia Bach era tan meravellosa que el duc de Weimar va invertir una quantitat bestial de calés en reformar l'orgue de l'església, per tenir el millor orgue possible. Mm. I aleshores què va passar? Bach anava composant tota aquesta música per orgue tan magnífica i tan extraordinària. Però què passa? Doncs que Bach el que volia no era fer música religiosa, no era fer música per misses, no era fer música pels rites luterans, sinó que el que ell volia era alliberar-se d'això i poder compondre una òpera. I aleshores, què va fer? Ell va, diguéssim, com mig trair el seu amo, va com mig trair el seu amo, va com mig trair el seu amo, per dir-li, escolta, m'aniré a un altre lloc, que m'han ofert un altre treball, perquè ell pensava que en aquest altre treball sí tindria possibilitats
de fer una òpera,
o de fer alguna cosa que s'assemblés a una òpera. Quina va ser la reacció del duc de Weimar? Què penseu? Que li va dir? Sí, home, tranquil, xato, ja te'n pots anar.
Sí, segur.
Aquí tens, aquí tens la carta de llibertat, això que fan del futbol.
Sí,
carta
sí.
De llibertat, sin clàusula ni res, i ja pots tirar milles. No, què va fer el noble?
Et quedes aquí.
Sí, algú sap? Algú a casa ho sap?
Bueno,
algú
sí.
Casa ho sap?
El van presonar.
Ep! Exactament.
Ah, sí?
Què dius? Sí.
Ho he dit per dir alguna bestiesa.
No, no, és que és això. El va fotre a la presó.
Però per què?
Doncs perquè
no
se'n volia anar. I ell era un empleat seu.
Clar.
Empleat?
Però,
del segle XVIII, vull dir.
A treballar.
Era un treballador.
Però un moment, vull dir, amb quin argument el va empresonar?
Doncs que no pots marxar. Tu ets meu. Ets de la meva propietat.
Claro.
I ell no havia de donar explicacions a ningú, feia el que li donava la gana.
Esclar,
no?
era la llei, era tot.
Ah, llavors... també era la llei, també era, ho feia tot.
Home, esclar,
com un tret de cuixa.
Diguéssim el tema de separació de poders encara estava una miqueta
d'allò. Bueno, a vegades, aquí ara mateix, al segle XX, també està la cosa molt barrejada, la separació de poders.
Era un dret de cuixa, però dret de solfa, en aquest cas.
Exacte, dret de cuixa, dret de solfa.
Bueno,
el va ficar a la presó, el va empresonar. No va tenir pietat d'ell. Fins que, després d'estar-se uns quants dies en el que ell, dins de la presó, va seguir treballant, seguia treballant i va escriure un meravellós petit llibret que va dedicar al seu fill gran de peces per orgue, quan va arribar el dia de Nadal, en el duc de Weimar se li va estovar el cor, se li va estovar el cor, i què va fer? I el va, diguéssim, alliberar. El va alliberar. I li va dir, ja pots marxar cap a Köthen, que és on estava el príncep de Köthen, que és a Saxònia, ja pots marxar cap allà, ja no vull saber res més de tu, marxa i tal. I se'n va anar cap allà, que ja estava la seva família esperant-lo allà.
I el príncep de Köthen...
Perfecte.
Això ho has dit perfecte. Home, t'he copiat, perquè si no, això no hi ha qui ho clavi. Quin estil, quin rotllo portava?
Clar, el príncep de Köthen portava un altre rotllo. Per què? Perquè no era luterà, era calvinista. I els calvinistes no fan música en els seus rites religiosos. No són com els luterans, que foten música de tort i a dret. Sinó que a l'església, diguéssim...
No estem per orgues.
No estem per fotre merda.
Estàs molt bé.
No estem per orgues. D'aquí ve la frase.
És una frase calvinista.
Calvinista. Aquí li van dir, el primer que li van dir a Bach, no estem per
orgues. Ara ho entès. Quina merda broma.
Molt bé. Aleshores, mentre ell estava a Köthen, què va fer? No va fer més música per orgue, no va fer més música per esglésies, sinó que va fer música pel príncep de Köthen, que ell tocava, era músic i tocava, i tenia un petit conjunt d'instruments, i allà és on va fer tota la seva música instrumental. Allà és on Bach va enviudar de la seva primera dona, on es va casar amb la seva segona dona, Anna Magdalena, que era una soprano. Val? I aleshores, atenció, això és un missatge per tots els nens i nenes de Catalunya que en aquest moment estan estudiant piano, igual que estava jo fa 30 anys, martiritzat amb l'àudio número 4. Això és... una de les peces que Bach va compondre en honor a la seva segona esposa, Anna Magdalena. I aleshores va escriure tot un seguit de petits minuets, de petits rondós, de petites tocates, per celebrar aquesta unió amb la seva esposa. I aquestes petitíssimes peces, que com veieu són molt fàcils de tocar, són les que toquen tots els nens i nenes, no de Catalunya, del món mundial i més enllà, val? I estan tocant això. Això sona molt, això que ja sona una miqueta d'allò, sona molt maco perquè és en piano, però al segle XVIII sonava com sona l'àudio número 5. Perquè no hi havia piano, encara. Sonava amb un clavecí. Tothom té clara la diferència entre un clavecí i un piano?
Ara sí.
Amb el so, sí.
Sí. Però diguéssim, per què?
Perquè què?
Perquè una cosa sona com sona i l'altra sona de l'altra manera?
Perquè una deu tenir unes tecles i una no sé què sé. Ah, una deu t'ha fet d'una manera i d'una altra.
Explica-lo. Potser que això un dia ho explicarem.
Sí, clar.
No? Ho expliquem, això?
És el so barroc, no? Diguéssim, aquest és el que tenim entès com sona.
Això mola so barroc, exacte. Aquí és on hi va compondre, per exemple, aquí a Köthen, a part d'això que m'ha explicat, va compondre...
Perdona, ja, és que ara no m'ho puc anar a casa amb aquesta ignorància. O sigui, la clau de que soni una cosa que soni tan diferent, on està? Amb el què? Amb les cordes?
No amb les cordes, sinó amb el mecanisme en el mecanisme de com percuteix
el martellet
a la corda. És a dir, el piano,
el martell del piano és més gran.
El que fa el piano és percussionar les cordes i el que fa el clavecí és pessigar les cordes. Val? Per això el clavecí...
És més cabronet.
Per això en el clavecí tu no pots tocar piano o fort. Tu toques i el que fa és pinçar la corda. I sempre la pinça amb la mateixa intensitat.
Com una guitarra.
Mentre que el piano, que el nom correcte de l'instrument és clavicèmbalo col piano e forte, així és com es diu l'instrument, es diu col piano e forte. Per què? Perquè pots tocar piano o pots tocar fort. Per què? Perquè depèn de com tu colpegis o pressionis la tecla, el martell colpeja amb més o menys força la corda i, per tant, sona més piano o més fort.
I això fan els pedals del piano?
Els pedals fan una altra cosa, però això ho expliquem una altra
vegada. M'estic anant d'osques.
Va, a Köthen és on Bach va escriure també una de les coses més famoses, que són els concerts de Brandenburg. Vale? Aleshores, els concerts de Brandenburg tenen una història, val? I jo voldria explicar una miqueta una coseta que tothom sempre em pregunta pel carrer. Escolta, les obres per què es diuen com es diuen? O sigui, els concerts de Brandenburg, per què es diuen els concerts de Brandenburg? Mm. Perquè el tio se'n va anar a Brandenburg a tocar-los? Mm. O sigui, la Sinfonia Júpiter de Mozart, per què es diu Sinfonia Júpiter de Mozart? El concert emperador de Beethoven, per què se'n diu així? Val? Doncs es diu així per què? Doncs perquè si posem l'àudio número 6, que són els concerts de Brandenburg, que tothom coneix,
Això... Això sí que ja sona...
Això és preciós.
Perquè ja ell incorpora l'orquestra, ja, no?
Exacte, perquè ja Köthen feia obres orquestals. A part de fer això que hem explicat per la seva dona, per Anna Magdalena Bach, doncs feia música eminentment instrumental.
És preciós.
Doncs per què? Perquè el príncep de Köthen tenia un petit grup instrumental. Aleshores, la història dels concerts de Brandenburg és molt curiosa. El príncep de Köthen envia a Bach a Berlín per comprar un clavecí. Bach se'n va fins a Berlí, compra el clavecí i allà coneix el senyor aquest, el concert de Brandenburg. Ai, el concert de Brandenburg, el coneix el duc de Brandenburg.
Ah, però el senyor es deia Brandenburg.
Sí, val? Coneix el, no, perdona, he dit el duc, no, és el Marc Graf, que és el comte de Brandenburg, val? Coneixen el comte. I aleshores s'assabenta que el comte és un col·leccionista d'obres, que té molts tipus d'obres, i, bé, Bach es queda amb l'onda. Es queda amb l'onda que aquest home és un home que arreplega i té una biblioteca de més de 2.000 obres, i Bach es queda amb l'onda i que és un home humil i que és un servidor de la noblesa. El que fa és, al cap de 2 anys, envia 6 concerts en aquest home, en el comte, amb la seva signatura, dient que és el seu humil servidor, i li envia els concerts. Per intentant, doncs, que, clar, te'ls envio, alguna cosa em donaràs, Què fa, atenció canalla, què fa el comte de Brandenburg,
a veure,
amb els concerts, amb els 6 concerts de Brandenburg, que són una obra mestra total de la música universal?
Ja m'imagino lo pitjor.
Sí, se'ls mira, se'ls mira i diu, això no serveix per res, això és una merda. Els agafa i creu que no són unes obres dignes d'estar a la seva biblioteca. Imagineu-vos, eh?
I què en fa?
Sí, i què en fa? Doncs els agafa, els deixa allà en un calaix, donde nunca más se supo, i s'oblida.
Doncs sort que els va fotre en un calaix i se'n va oblidar, perquè els arriba a cremar.
I vam haver d'esperar a que el comte morís, el comte Brandenburg morís, perquè els hereus comencessin a agafar i a remenar tot el que tenia, i tot el que tenia a la seva llibreria, les seves més de no sé quantes obres,
van
obrir el calaix i van trobar allò de Bach. I des d'aleshores sabem que existeixen aquests concerts de Brandenburg, sí, sí, sí. Perquè si no hi ha algú que obre el calaix i troba allò allà, allò es queda allà, eh?
Doncs fixa't, hi ha molts hereus que agafen tot el que tens i ho venen tot, el trapaire... Sí.
Ja no té algun concert, vostè, de Brandenburg? Té alguna cosa?
No.
Alguna cosa?
No. Però tinc una tele vella. Tinc una tele vella.
Què té a veure la tele vella?
I després de... al Brandenburg, alguna cosa més?
No, tirem endavant, perquè si no...
Sí, perquè se'ns fa tard.
Després d'estar amb el príncep de Köthen, on veu l'home que tampoc fa música orquestral, fa música d'òpera, però tampoc aconsegueix fer una òpera.
Tampoc l'acaba d'omplir.
Aleshores ja, totalment desistit, agafa la seva última oferta, que és anar a Leipzig. I ja se'n va, diguéssim, a l'església de Sant Tomàs.
Amb una església.
Ja, diguéssim, directament al servei de l'església. Per què? Doncs perquè li ofereixen més calés, perquè estarà més tranquil i perquè tindrà més possibilitats. I tot i que ja no va tampoc, evidentment, poder escriure cap òpera, va poder fer una cosa que eren les passions. Va escriure les seves passions. Passió segons Sant Joan i passió segons Sant Mateu.
Això sabia que a vostè li agradaria.
Això és preciós.
Jo m'agrada tant la d'Esparreguera.
L'Esparreguera aquesta no la va fer.
No, la de l'Esparreguera no la va fer Bach. La de Cervera tampoc, la d'Olesa tampoc.
Va fer
la passió segons Sant Joan i Sant Mateu. Aleshores, si escoltem l'àudio número 7, que és una de les meves peces preferides del món mundial, això és delicatessen pura, eh? Delicatessen.
Digue-la al Ramon perquè escolta tu.
Això podem deixar respirar una mica?
Sí, sí.
Va. Després us explicaré una cosa, ja que ho flipareu. Això es diu Mache dich mein Herz rein, que en alemany vol dir cor meu, festa pur. Vale? És una de les meves àries preferides i el que m'agradaria és una petitíssima roqueria, però si aneu al YouTube i poseu aquesta ària, veureu que el primer vídeo que surt és aquesta versió que estem escoltant ara, que és una persona que canta, i quan veieu el cantant que canta, ja sabreu dir-me si no és exactament igual que Andreu Buenafuente. Bé, seguim endavant.
Ara el buscarem. Té, Montse, té.
Sí, sí, ho tinc aquí. Venga, copio aquest link.
Copies això. I veuràs que surt l'Andreu Buenafuente.
Solo me falta esto. Que cante opera y vaya a robar el trabajo de la pobre gente del liceo. Este hombre que
No es el que se parece.
Que se parece.
Ara lo buscamos.
Del pan que me canto.
Totes aquestes passions, si escolteu aquesta àrea, és pràcticament una àrea d'una òpera.
Sí.
O sigui, Bach, en aquestes passions, va d'alguna manera intentar fer un fil conductor, va intentar imitar el que feien les òperes. Aquestes àries tenen una forma determinada, que és una forma que es diu aria da capo, que és una forma que va inventar un compositor italià que es deia Alessandro Scarlatti, que era precisament una àrea d'òpera. I tant és així que el divendres sant de 1729, quan es va estrenar aquesta òpera, a Leipzig, a l'església de Sant Tomàs, estaven tots allà escoltant la passió, i hi ha una senyora que es va aixecar mentre estava sonant tot això, es va aixecar i va dir: escolteu, ja n'hi ha prou, sembla que estiguem en una òpera. Teneu?
Enfadada.
Perquè l'història li semblava irreverent.
I van seguir tocant o no?
Home, sí, van seguir tocant, van dir: senyora, calli vostè. Va dir: vostè aquí callada. Està aquí callat.
Sí, hi ha missa.
No, però vull dir que, enteneu o no? Que sí, sí, té, sí. Té forma operística. I ell fins i tot està en el servei de l'Església, el que intenta és fer una passió, i aquesta passió té d'alguna manera, molt entre cometes, que, vull dir, ara que quan baixi baix que no hi hagi cap expert que em mati, però d'alguna manera va intentar trobar una forma operística. Aleshores, no va aconseguir, però va fer una altra cosa que m'apassiona, perquè tots tenim el cap baix, aquest home treballador, aquest home que tenia 20 fills, aquest home que està sempre al servei d'un noble, aquest tio que l'empresonen per dir que marxa, tot això. Hi ha una cosa fascinant que ell va fer a Leipzig. I, per exemple, si escoltem l'àudio número 8... Què és això?
Això no és de l'època, no?
No, això no és de l'època.
Perquè ara veig aquí un salt. No,
però això és una jam session. Vale? Això són quatre músics que s'arrepleguen, estan en un bar, com podeu sentir, això se sent de fons.
Pot resistir això. Tots bevent, fumant, i venga drogues, i el que vulguis.
Bé. No s'acaba mai.
Fent-se petons.
A tot això, perdona, estem veient l'Andreu Buenafuente...
Bastant clavadet.
Bueno, però no...
Home. La parilla. Quan
home,
va portar...
home, i les ulleres, sisplau. Aquestes ulleres. Ho fotem.
Està com a massinxau aquí en la pantalla.
Sí, aquí la pantalla, la tele l'engreixa.
La tele l'engreixa. Val. Aleshores, això és una jam session. Bach, a Leipzig, en ple segle XVIII, també feia jam sessions.
Ui.
Leipzig era una ciutat eminentment universitària. Hi havia una cosa que es deia el Collegium Musicum, que era un conjunt de músics que es reunien a on? Al cafè Zimmermann, que en alemany vol dir el cafè del fuster. En aquest cafè Zimmermann, Bach, imagineu-vos a Bach, aquest home tan seriós, imagineu-vos ara una regressió en el temps, arribar a Leipzig, al cafè Zimmermann, arriba allà...
I deixar-se anar.
I els dimecres, atenció, els dimecres, sempre que feia bon temps, de 4 a 6 de la tarda...
Mira, una mica més i fa el nostre horari.
Sí, Bach tocava amb els seus col·legues, perquè eren els seus col·legues, s'arreplegaven a la terrassa, a fora, per això dic que era quan feia bon temps, s'arreplegaven a la terrassa de fora del cafè Zimmermann i tocaven, fotien jam sessions. Tocaven per distreure a la gent del cafè.
I què tocaven?
Tocaven això, que és l'àudio número 9. Que és una cantata profana. Aquesta és la cantata del cafè. La cantata del cafè, que parla precisament d'això que deia el senyor Marcelí, del vici i de beure cafè. El beure cafè era una cosa que es va posar molt de moda entre els burgesos del segle XVIII. Val? I aquesta cantata va sobre la prohibició del rei de França quan prohibeix als francesos prendre cafè, i tothom es torna loco. I va d'això. Va del vici del cafè.
I per què van prohibir prendre cafè?
Perquè la gent s'excitava
massa. Potser s'hauria de prohibir ara també.
Si no teníem 20 fills.
Però també cantaven?
Cantaven, sí, aquí hi ha tres cantants, un tenor...
Però vull dir que en aquesta improvisació també hi havia tres cantants que s'hi afegien.
Exacte.
I qui feia la lletra?
Home, vull dir, aviam, entenem-se, se podien improvisar moltes coses, això no està improvisat, això ho feien i després anaven allà i ho tocaven, però ho tocaven com una cosa profana per la gent que no anava a l'església, per la gent que estava al bar, prenent-se un cafè.
No mismo cago yo la Barceloneta.
Igual.
Això seria com està tocant, sí, això seria una mica com està tocant el rei de la gamba.
Es lo cago yo, con mi altavoz.
Això era com està tocant el rei de la gamba. Això, que sentim.
Això és una jam session.
El proper dia et portaré una darrera gravació, una audició que vaig assistir fa poc, concretament a l'avinguda concreta de Joan de Borbó.
Joan de Borbó.
Avui encara es diu així. I igual.
Igual, venia a ser això.
La mateixa
improvisació, no?
Sí, sí, va ser una improvisació que la gent anava suïcidant per la
carrera feta. Per cert, Ramon, el Joan diu que Bach és l'expressió musical de les matemàtiques. Matemàtica escrita en negres, cruixeres, fuses
sí,
i semifuses.
Sí, hi ha molts estudis sobre això i sobre com tota la música de Bach es pot traduir en equacions matemàtiques. Evident, sobre Bach s'han dit tantes coses com Bach és Bach, com Déu és Déu. Bach és el principi, és el final. Hi ha una cosa que va dir Verdi que m'encanta i que diu: oh vosaltres fills del nord, Verdi és italià naturalment, oh vosaltres fills del nord, quina sort teniu d'haver estat criats en el si de Bach, us envejo.
Quina sort tenim nosaltres de tenir en Ramon Gené. Escolta, ha estat una masterclass.
Ja, és convenient una mica de cultura.
Això sí que és veritat. Sí. Perquè darrerament el programa, en segons quins moments, gràcies a vostè, estem més enfonsats que el cos de Concòrdia.
Un parell de coses, Ramon, ràpides. Amb tants fills, ningú... No, només una pregunta. Que amb tants fills ningú el va seguir?
Sí.
Sí, el van seguir?
Sí, hi ha quatre dels fills de Bach, són eminents compositors.
Eminents?
Eminents compositors.
Hi ha molt fill de geni?
No.
Futbolista,
no.
Per exemple, futbolista.
Bueno, estem dient de genis, diguéssim, culturals.
Fins i tot un dels fills de Bach va ser professor de Mozart. I va ser qui va descobrir el piano a Mozart.
Fixa't.
I l'altra pregunta és una de les persones que ha encertat això d'aquest matí, a veure si tenies alguna mena de consideració amb els que han encertat que era Bach.
Home, no ho sé, Toni, què hem de fer aquí?
Podem parlar, en aquest cas, amb la bodega, que fa...
Extrísimo Bach.
Molt bonet. A veure si ho arreglem.
Semitec molt bo. Le podemos regalar un CD de...
Ja ho resoldrem, això ja ho resoldrem.
Si fas concursos ja saps el que passa.
No, escolta, jo només he preguntat aquest matí, clar, la gent...
T'arruïnaràs.
De seguida d'allò, saps?
Ramon, moltíssimes gràcies.
Ha estat
un honor, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.